va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb un dia més estable que les jornades prèvies, tot i que la vista taronja per mala mar a Menorca es manté just fins ara, s'acaba de desactivar. A les 10 era quan se desactivava. Dia, com dèiem, més tranquil, més sol, tot i que podria ploure alguns indrets de l'arxipèlag. Joana, bon dia de nou.
Bon dia, Marta, de nou. I doncs sí, és vera que a Menorca han tingut unes jornades complicades. A la resta de l'arxipèlag hi haurà més calma que en les jornades anteriors. També compartim ara algunes imatges que descrivim pels oients de les ones que ahir colpejaven amb força, moltíssima de força, el litoral de Cala Sant Vicenç a Pollença, a Mallorca, un punt on sempre hem de dir quan fa mala mà se nota i de valent.
El temporal d'aquest dilluns ha complicat les connexions marítimes de Menorca en desviaments i cancel·lacions. Tot i això, tot i així, els ports de Moix i Ciutadella es mantenen oberts i avui tindrem moltes més estones de sol, malgrat que durant les hores centrals del dia creixeran núvols i a l'interior de Mallorca deixaran ruixats locals. Puja la temperatura màxima amb valors que es mouran entre els 17 i els 20 graus i el vent anirà afluixant, sobretot el capvespre. Sembla que ja poden començar a dir que deixam l'hivern enrere, o això sembla. Són les 10 i 6 minuts, moment per obrir una d'aquestes finestres que tenim arreu del nostre arxipèlag. I si no m'han informat malament, ara connectam amb la Sabina, anant fins Formentera, on podem veure ja una estampa estiuenca, si m'apures, perquè la postal és preciosa. Veiem aquí la Sabina, el cel blau. No és que faci un soler d'aquests que diguis que cremes cules en llebres, però sí que se nota que ja és bon temps a traca.
Mira, estic pensant que és ara quan se poden fer les postals, no? Quan no hi ha ningú a la platja, perquè és vera que se fan en aquesta època de l'any, no? Quan...
Queda poc per això.
Queda poc per tenir aquestes imatges, perquè d'aquí a Nordes...
Perquè si ara se recuperàs el costum aquest que varen posar de moda en Obregón, Norma Duval, de fer esposat de l'estiu, tu que ets una estrella d'aquest arxipèlag, triaries la Sabina per anar a fer ses fotos
home,
de l'estiu?
Na Marta triaria ser ràpida, no?
No faria un posada d'estiu.
Jo
no me vaig preparada per fer un posada d'estiu.
Jo toque aquí a la Sabina, quedaries preciosa.
De la Sabina...
És que ara t'he imaginat.
A Formentera.
Arroba Julián Aguirre, per si de cas.
Què més podem comentar, Joana?
Sí, que de la Sabina a Formentera passam ara en el Puig de Maria, en aquest cas a Pollença, Mallorca, també per veure aquesta panoràmica amb aquest cel estirat, amb aquests núvols baixos, però amb aquest sol radiant que llueix en aquesta hora des de matí. En aquest punt de Mallorca, la veritat és que serà un dia molt diferent des que vàrem tenir ahir o després ahir, i per tant, a partir d'avui sí que ja poden començar a dir que enfilam de cara en el bon temps, bones temperatures, cada vegada més calor i cada vegada més a prop de l'estiu.
I de les vacances, també. La veritat és que cada vegada, o el manco, és un dia, el que tenim avui, en què llueix el sol, que bé podria ser un dia de vacances. Tot i que les vacances... no són un luxe, recordem, són un dret reconegut. Però què passa quan aquest dret no es respecta durant, no mesos, durant anys? Avui parlem de vacances i de drets laborals.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminar.
caminando por la...
I d'atenció, perquè resulta que aquesta setmana han conegut el cas impactadíssim d'un treballador britànic que va passar, atenció, 25 anys sense gaudir de les seves vacances per falta de personal a l'empresa on fa feina. El resultat, idò, més de 800 dies acumulats i una indemnització de gairebé 458.000 euros després que un tribunal li donés la raó i considerés el seu acomiadament improcedent. Un cas que posa sobre la taula una qüestió clau que avui volen tractar. Fins a quin punt les empreses són responsables de garantir el descans dels seus treballadors?
Però aquesta, Joana, no és l'única notícia que ens ha preocupat. A Madrid, la policia ha detengut 7 persones acusades d'explotar laboralment els seus treballadors, molt d'ells en situació irregular. Segons la investigació, aquestes persones feien feina en condicions precàries, en salaris molt baixos i fins i tot eren humiliades públicament en càstigs. Una situació que evidencia fins a quin punt la vulnerabilitat pot ser emprada per trepitjar i conculcar drets fonamentals.
Parlant d'aquestes qüestions, si les analitzam amb el nostre emissor laboralista Pere Quecles, bon dia.
Bon dia.
Després parlarem d'aquest cas tan flagrant, però primer mos referim a les vacances, que era un dels temes que hem triat per abordar avui, supos, perquè ja s'acosten, no? Sí. Ja poden començar a pensar, ja les empreses ho planifiquen, fan els diferents croquis amb els seus companys. Correcte. Però recordem, les vacances són un dret irrenunciable per als treballadors?
Sí, absolutament sí, són irrenunciables. És més, les empreses venen obligades no tan sols a establir el calendari laboral, amb horaris i tons i el de més, sinó que també s'han d'establir el calendari vacacional. Jo tinc dret com a treballador el mes de gener, màxim mes de febrer, sabre quan i com tindré les meves vacances, que també hem de tenir en compte que inicialment la gent se pensava que és allò de 15 dies per l'empresa, 15 dies per jo, però no és així. És a dir, el treballador ha de demanar les vacances que consideri dins el marge que estableix el conveni col·lectiu o dins el que estableix l'Estatut dels Treballadors, i l'empresa és vera que pot desestimar la nostra petició per temes organitzatius, per tal, perquè, clar, jo si faig feina una empresa d'hostaleria i som fitxa discontinua i faig feina 6 mesos, demanar el mes d'agost, com que em resulta un poc complexa, no?
No el maldícit, segurament.
Ja, però hi ha gent que ho fa. I a vegades hi pot haver una problemàtica molt determinada. També hem de tenir en compte que, per exemple, el dret a gaudir de les vacances, si l'empresari no els mos dona o no mos diu que sí, té un procediment judicial, per exemple, preferent, que se li diu, és dir, bueno, la preferència dins el jutjat de la social darrerament és un poc relativa, per causes molt evidents, però són 2 mesos abans de que jo els vull dir que els he de sol·licitar. Uh-huh. És a dir, l'empresa ha de tenir un marge d'organització i jo he de tenir un marge per moure-me, per poder-me adaptar, però són irrenunciables.
I també per poder-nos organitzar nosaltres. En aquest cas que contàvem, Pere, se poden acumular vacances durant tant d'anys com és el cas d'aquest home britànic que va estar 25 anys sense vacances? És legal? O, per exemple, si no els gaudim en 2 o 3 anys en el cas d'Espanya, me refereix, els podríem perdre?
La normativa i sobretot la jurisprudència ha anat evolucionant moltíssim. Tots teníem la idea de que any passat vacances perdudes. Això era la dinàmica que havien tingut des de sempre. Què passa? Que va entrar en joc el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i mos va dir no, escolti, les vacances són un dret irrenunciable i, per tant, els treballadors, si no els gaudeix dins any, els atén reserva, els pot tenir. Quins són els elements que determinen que jo puc reclamar les vacances, hagi passat un any, hagi passat 2 o hagi passat 3. Els criteris són molt, estan molt determinats. Primer de tot, que l'empresa no els amadona. Si l'empresa, com en aquest treballador britànic, que li deia, mira, és que no tenim personal, no te pots anar de vacacions. És que no tenim personal, no te pots anar de vacacions, clar.
Que però amb 25 anys de tenir personal ja és una miqueta de deixadesa, si m'apures.
Sí, ja te puc dir que a Espanya això no passaria. 25 anys d'un treballador que no té vacances ja s'agafa una baixa per depressió. Això és així. Perquè realment has de tenir... Qui faria feina 25 anys sense un descans?
No, bàsicament, perquè la depressió li haurà provocat l'empresa.
Evidentment.
I ara que dius de baixa laboral, també, quan estem de baixa laboral, se paralitzen les vacances i s'acumulen per quan...
No se perden. No, les vacances no se perden. De fet,
no caduquen.
No. A més, la jurisprudència també va anar evolucionant i el que mos diuen és, imagina't, tu ara, per exemple, estàs gaudint de les teves vacances i caus d'incapacitat temporal, caus de baixa. s'interrompen les vacances. Perquè les vacances són un període de descans.
Si te poses malalt i ho demostres, sí. No serà un temps que te contemplitzi ni molt manco.
No, perquè sí, que la temporal passa per damunt de les vacances. Les vacances són un temps per gaudir. I jo, si estic de baixa, aquí no puc gaudir de res. Imagina't, tinc una baixa perquè m'he remputat una cama i he d'estar encamat.
Mira, que això és més freqüent del que podeu pensar, perquè quan diuen, no, els experts, que quan te poses de vacances, el teu metabolisme, d'alguna manera... Ah, que sí? I te pugen els... Supos que com que davalles el ritme d'estrès, no, te davallen les defenses i te poses malalt. O sigui
també
que...
hem de tenir en compte quina és la malaltia, quina és la valència, però al principi,
exactament.
Això són dos dies,
no
evidentment
res.
No passa res, però sí, de fet, jo també considero que s'haurien de recuperar, així vos ho dic, però...
Malament siguin dos
sí,
dies.
Sí, perquè, evidentment, si jo tinc un grip d'aquests galopants i he d'estar dins el llit, ja me diràs tu, hi ha gent que a la millor li agrada estar dins el llit, però a la majoria de gent no. I el que vos deia és que no tan sols l'empresa m'ha de dir que no, sinó que, a més, la jurisprudència, el Tribunal de Justícia Europea, mos diu que l'empresa ha de tenir una actitud proactiva en què el treballador gaudeixi de les vacances. De tant en quant m'ha d'anar recordant, escolta, i les vacances com els tens? I me diràs quantes hores de... I el treballador, bé, ja te diré coses.
Te mereixes descansar un poquet.
Clar, ja
si t'ho diu, això és
el
proactiu, no?
Ja ho veurem. Ja ho veurem. Això no és vàlid. És a dir, l'empresa ha de tenir... No és allò de dir, ha passat l'any, no m'ha dit res, ja veurem què passa. No. Ha de tenir una actitud proactiva. Escolta, has de tenir vacances. Digue'm quant els vols. Els et vols reservar per l'any que ve, per gener, per febrer, és igual. Si no fa això, se poden recuperar les vacances d'aquests anys que jo no he tingut vacances. És així.
Vacances retroactives.
Se paguen. No se poden, en principi no hi haurà...
No és que després pugui estar un any de vacances.
Bueno,
se pagaran.
Clar, se paguen. Les vacances se paguen. Abans també se mos deia el mateix. És a dir, les vacances se gaudeixen, no se paguen. Però quantes empreses no tenien que te deien, escolta, has de fer feina i es canten més, o quan havies de tenir les vacances els te pagaven i s'ha acabat.
Clar, crec que has dit dos mesos d'anticipació per demanar les vacances a l'empresa per aquest tema organitzatiu.
Correcte.
Però també l'empresa, si t'ha de donar vacances o si te'n vol donar, també t'ha de previsar amb un cert marge.
Correcte.
Ara, per exemple, que demà na Marta Garau, perquè s'ha espanyat el sistema i no podem fer programa, mos digui, ai, i d'avui de vacances, podeu partir. Clar, això seria il·legal a les totes.
Clar,
que no és que vulgui dir que na Marta Garau ho faci. Per tant, però són coses que podrien passar. O, rotllo, que vas a fer feina i dius, ai, avui no hi ha gent, ja fa 3 dies lliure, i que te conti com un dia de vacances.
No.
Això no se pot fer.
No, és a dir, les vacances és un tema d'acord, de conveni entre empresa i treballador. És a dir, això d'imposar, i de més d'avui per demà, i jo quin marge tenc, i la millor me'n vull anar a Roma, o me'n vull anar a Nàpols, o me'n vull anar a Múrcia, és igual. Un dia té molt poc marge. No puc venir a fer feina i és un dia lliure. Però moltes gràcies, ja en parlarem demà, perquè la culpa no és meva si el sistema productiu no funciona. També vos he de dir que volen baixos aquí, no sé què passa.
No. Pensa que no tots són...
Sabeu com a molt, eh? No sé
és que així és que va sembrant el dubte.
Pere, no tots són la veu de Balears. Nosaltres mos posem en la pell de tots els oients i de tots els espectadors d'aquest programa. Faltaria
si
més. No, encara que no ho sembli, qui regna, molt bon ambient laboral.
Hombre, evidentment. Jo en soc conscient.
I diries en general, per l'experiència que tens com a advocat laboralista, que la legislació, tant espanyola com europea en general, protegeix lo suficient en els treballadors, en aquest sentit?
Ara sí. Te puc dir que saps què passa? Que se resolució...
Ara sí, abans no.
No, jo considero que abans no, perquè, clar, teníem un marge molt estret. Has dit, deien, any passat, any disfrutat. I, clar, és que si tu posaves fins i tot una reclamació passat l'any, te deien que estava prescrita. És a dir, no els podries demanar. Què passa? Que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per sort o per desgràcia, és una cosa com a molt encaixonada. Tu li fas una pregunta i te contesta. És a dir, no te dona segons quin tipus d'interpretacions. Te diu, això ha de ser així. I, per tant, la normativa europea mos dona un caixó que és allà on mos hem d'adaptar. Jo me'n recordo quan vaig començar que jo invocava jurisprudència europea i me deien, bon, vas, fa 30 anys, eh? I ara veig que no anava tan desencaminat, però bueno...
Normalment són 30 dies naturals, 22 dies hàbils per a algunes empreses. Sí. La manera de comptabilitzar-ho depèn un poc de l'entitat en si.
Del conveni col·lectiu.
Del conveni
col·lectiu, hostaleria, metal·lúrgia, etc. Mos diu, mira, són 30 dies, o 30 dies naturals, 22 dies hàbils, depèn. Hostaleria en temps per a més. És a dir, cada conveni col·lectiu mos estableix els dies de vacances que tenim. I això és el que hi ha, els dies
d'esmarge. I després, a part, i supos que també depèn del conveni col·lectiu, tu tens dies d'assumptes propis, sí. o depèn també del conveni.
Clar, hi ha llicències per matrimoni, hi ha llicències també per cuidar un menor, per cuidar una persona malalta també, depèn del grau allà on se trobi, ta mare, ton pare, etc. És a dir, cada conveni col·lectiu, que és la normativa, la norma base.
I els d'assumptes propis com a tal?
Els d'assumptes propis ha d'estar regulat per conveni col·lectiu, hi ha gent que té...
Perquè aquí no va falta especificar. No,
no, evidentment
jo
puc demanar un dia, és cas típic i tòpic, que són els funcionaris, tenen determinats dies per assumptes propis i els agafen. Si no els agafen, és vera que moltes vegades diuen, escolta, els has perdut. Ara ja no existeix aquesta possibilitat, vale. Perquè si no els funcionaris s'aixecarien en massa i mos dirien, escolta, si jo no l'he pogut gaudir, el meu guard per l'any que ve, això és així. Però és que m'apareix bé, perquè clar, els descans... És molt important. Els empresaris no crec que no són conscients de lo necessari que és el descans del treballador. Però descans, descans. Així que ja entrem dins la desconnexió digital, que jo, si m'envien un missatge i me diuen escolta, bon marxat aquesta i no bon marxat...
Vol dir que tu no estàs obligat ni molt, manco, perquè estàs de vacances a respondre correus, a respondre whatsapps, perquè si no ja no són vacances.
No és, que, no és que no estiguis obligat, és que no s'ha de fer. No, i l'empresa no te pot acomiadar. No se pot. El tema de la desconnexió digital és una cosa que tenim ja, aquesta llosa la tenim damunt, i això és així, que m'apareix molt lògic. Mem, hi ha coses que potser són molt puntuals. I va bé, perfecte, potser és un tema necessari, jo som un cap de departament i no troben alguna cosa que necessiten urgent. Va, perfecte. Però això de un dia i un altre, i tu tens 15 dies de vacances, i no fa més que demanar-me i no. I això, he d'estar pendent del telèfon. Jo, per exemple... Ho dic a títol personal. Quan jo me'n vaig de vacances, me'n vaig a un lloc allà on el meu servidor telefònic no me dona servei. No me dona servei.
Totalment aïllat, clar que sí.
Fora de cobertura.
I jo me'n vaig 15 dies.
Apagat o fora de cobertura?
Sí, és que no me dona servei. També estic en servei a determinat moment.
És una bona estratègia.
I no ho faig aposta. Ho vaig descobrir quan me'n vaig anar en aquell lloc en concret. Vaig dir, no tinc telèfon. Ja està.
També és necessari desconnectar. Però bé, si aconseguim, mos queda clar que les vacances són un dret, sí. Que les han de demanar, que no poden renunciar ni mos poden fer que hi renunciem en cap cas. Són nostres.
Que no caduquen.
Això també és importantíssim per tothom.
Hem de tenir en compte que
les coses acumulen.
Això, que s'han de tenir aquesta actitud.
O se gaudeixen. Però bé.
Les vacances no són un iogurt.
No són un iogurt. M'agrada com a concepte.
Però només tenen data límit de... O, ara ja no caduca.
De consum.
Ara
de
ja
consum
no preferent.
Ah, bo? Consum preferent.
Ara ja no caduca. Exacte. El bifidut són més bons.
Sigui com sigui, aquest és el primer tema que volíem tractar amb tu. El segon és una altra qüestió bastant preocupant. Aquesta notícia que mos arribava de Madrid, on han detengut 7 persones acusades d'explotar laboralment treballadors i, a més, humiliar-los. En aquest cas, te voldrien demanar quins drets bàsics s'estan vulnerant en un cas com aquest, en què han vist una fotografia en què se tirava un pastís a la cara en els treballadors. Un acte molt humiliant, també.
Aquí se vulneren tots els drets laborals, per això. És a dir, la notícia és molt xocant, és molt vergonyosa, i crec que aquí s'ha de posar en marxa tota la dinàmica de tema penal i tema laboral respecte a l'empresa. Començant per el tema de la vulnerabilitat, com deies tu, molt bé, és a dir que... Estan parlant de treballadors que no estaven en situació regular, els movien constantment a dins l'empresa o a diferents llocs de l'empresa o a diferents centres de treball perquè no els poguessin localitzar, perquè segurament qualcú hagués posat una denúncia, això està clar, jo crec que és així, i el tema dels pastissos, això és una imatge, però si veiem el vídeo, és denigrant.
És que pot semblar una broma, però és que no ves, és una humiliació.
A mi m'apareix escarós. Sí. Ho he de dir així a totes les paraules, perquè, a més, no tan sols és que l'empresa afavorís aquest tipus d'escarni públic. És a dir, aquí ho fan perquè els treballadors que menys objectius aconseguien els fotien aquí i els companys jaleen i vinga i dali. És a dir, no tan sols per l'empresa, que ja n'hi ha, però la resta de gent, és que jo no ho puc entendre. És un tema per això és un delicte contra els treballadors, de manera clara i primària, i aquí ha d'entrar no només la legislació laboral, sinó la legislació penal en aquesta gent.
A qui se li ocorre? A mi m'agradaria pensar qui va ser el primer que va dir, mira, no va fer això, no?
És que és molt divertit.
Clar, perquè segur que s'ha fet...
Com una novetat, això, no? Com d'institut, que també és humiliant.
Se li
va
anar de ses mans, totalment.
És que, a més, si ho demanes, te diran, no hi ha per tant. T'ho feim a tu. Aquest que tires a tarta, veurament si li feim a ell, i li farà igual de gràcia que el jalein i que se munti aquesta història. A mi això m'apareix escrós. Així de clar vos ho dic. Si un treballador, primer de tot, aprofitar-se de la vulnerabilitat de la gent, que això ja m'apareix, et sumen de la porqueria. I, a més, tractant-los així. Primer, no s'han de tenir treballadors irregulars, això és una cosa que ho sabem tots, i que, a més, és així, és aprofitar-se de la misèria de la gent, i després aquestes carnies que m'apareix. I, a més, aquí, de tenir en compte que qualcú ho ha gravat. No sabem... No
que algú li ha fet gràcia, no sé si per denúncia o perquè participava...
Però tu saps que aquests xats són també molt volàtils.
Exactament.
Sí, perquè, Pere, suposo que mai t'estrop, dius, no s'han de tenir treballadors irregulars, però hi ha vegades que si no tenen papers i si en vol fer feina, però t'assoba qualque cas de qualcú que pagui més en el treballador irregular? És a dir, que com que no ha de cotitzar per la Seguretat Social, digui, no, ja que no te la puc pagar, t'adona tus dobbers d'aquesta Seguretat Social que no he de pagar perquè no la puc pagar perquè no tens papers? Aquest cas te l'has trobat mai?
No.
És que sempre sols és al revés. A mi és una cosa que me crida molt, molt l'atenció en aquest sentit. I te volia fer una altra pregunta. Tu creus que tots aquests criptobros que ara s'han convertit en assessors laborals que tot el dia per internet surten, l'altre dia sortien a Carla Barber, la doctora famosa per haver tingut contacte amb la família Matamoros, dient que tenia una treballadora de baixa, que era poc productiva i que duia mesos de baixa i que esto repercutia a los otros trabajadores. Clar, que surtin aquest tipus de perfils que són com a taurons financers, això fa que petits empresaris que d'entrada ni se plantejarien fer aquests dois, ni aquestes beneitures, ni aquests delictes, després se sentin una mica com encoratjats a fer-ho, perquè troben que com... És que ara mateix crec que ens hem equivocat en els referents. A ningú li pega per seguir o per rellegir Sant Tomàs i Aquino, batu el món. Sempre anam en allò que no ens hem de fixar.
Saps què passa? Que això alimenta un determinat, una determinada posició de l'opinió pública. Volguem o no volguem, hi ha una determinada posició i una determinada ideologia que està pujant com s'espuma i això ens ho trobem. Ara què passa? Que aquesta senyora, jo no he vist el vídeo, ara a partir d'ara li pegaré un ullada, però...
És divertit si ho mires amb ull crítics.
Ja, saps què passa? Que si és així, si el que està dient és, si xerra d'una persona en concreta que fa feina que seva i que diu que mira que malament, que aquesta senyora està de baixa, per jo, aquestes declaracions són perseguibles. És a dir, saps què passa? Que a la gent se li encalenta molt la boca. I jo me poso una càmera davant i dic qualsevol barbaritat, i llavors et surten i diuen, perdón, m'he equivocado, no volverà a ocurrir. No, senyor. No, senyor. És a dir, el dret de rectificació existeix per unes coses molt determinades. Però aquesta senyora, el que està dient a una plataforma pública, ho sent i ho creu. I està parlant no només de la seva treballadora, que si fos jo ja li hauria parat una denúncia per vulneració del meu dret fonamental, això per començar, i després és que anima a la resta de gent, jo, per exemple, nosaltres tenim, jo ara, per exemple, tinc un assumpte molt prescut en aquest. Una treballadora no l'havien donada d'alta, però és que els seus empresaris li deien, és que t'ha pagat molt. És que t'ha pagat molt. Nosaltres tenim amics que paguen molt menys per la feina que fas tu. Però és que ens trobem això cada dia. I, a més, l'han acomiadada. Aquests, suposo que se'n donaran un susto, perquè també li deuen 5 anys de vacacions. És a dir que això passa cada dia. I aquests gurús d'internet, és que a mi, la veritat, me resulta molt complicat poder defensar determinades postures que no són defensables. Ja t'he dit, aquesta senyora, és vera que no l'ha identificada, ha dit fulana, tal, però el seu cercle sap que fa feina a aquesta senyora. Per tant, això és una vulneració de drets fonamentals. I jo anim a la gent a començar a reclamar els seus drets. Què passa? Que la gent està, perdona per la paraula, aconada. Perquè és que si jo dono una passa, a mi me despedeixen demà o passat demà. Però és un tema de dignitat. Perquè és que no pot ser. No vols però imaginar la quantitat de gent que fa feina i no està d'alta. I cobren miseris. I els tenen agafats i li diuen, escolta, és que això és el que hi ha, si no t'agrada...
Per por a perdre aquesta feina, per por, per incertesa davant el futur, per això sempre des d'aquí fem aquesta tasca didàctica, sempre vetlant per les drets dels treballadors. Pere, que tinguis una molt bona setmana, com sempre, també. Moltíssimes gràcies.
I descansa.
Exactament.
No, però descansa, dilluns i abans has de fer feina.
10:26, uns consells i tornem tot d'una per parlar-vos de negocis emblemàtics, però que malauradament han de tancar la barrera. Vos ho contem tot d'una. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Minuts. Avui volem posar el focus en un fenomen que, malauradament, cada vegada és més habitual. Ens referim al tancament de negocis històrics, perquè, per exemple, a Ciutat hi ha dos establiments en concret, emblemàtics, que diuen adeu, o canvien de mans, també, després de dècades formant part de la vida quotidiana dels barris.
Han obert una botiga, un carreró de dalt vila, amb moltes coses curioses que la gent havia oblidat. Tot material fet a Eivissa i res d'importació, coses amb es nom pagès.
Avui vos parlam de dues empreses, de dues botigues, de dos exemples. D'una banda, Calzados Marcos, al barri de Pere Garau, que baixarà la persiana el proper 24 d'abril, després de 36 anys d'activitat. El seu propietari, Sergio Marcos, es jubila i no té relleu generacional, Xisco.
I d'altra banda, la merceria La Veneciana, amb 88 anys d'història i 3 generacions al capdavant, es traspassa. El seu propietari actual, en Pere Arbona, defensa que el negoci funciona, però reconeix la dificultat per continuar. I per això ara volem parlar amb tots dos. Sergio Marcos, Pere Arbona, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-vos, Sergio. Començaré per tu. En el teu cas, vas arribar a Mallorca a principi de l'any 90 i vas començar pràcticament des de zero amb aquest negoci, amb aquest Calzados Marcos. Com recordes aquells inicis i, sobretot, que va ser allò que et va empènyer a apostar per un negoci propi d'aquell sac com aquest?
Bueno, pues yo me puedo remontar a los años 90, que llegamos mi mujer y yo a Mallorca, y con muchas ganas de buscarnos un futuro, y como estábamos trabajando en el gremio del calzado, decidimos montar un taller. Entonces, desde el primer día, pues cogimos el local donde estamos hasta hoy, lo arreglamos todo, y mira, pues gracias a la gente del barrio, pues nos fuimos dando a conocer, y mira, pues no nos ha faltado nunca el trabajo, y es un negocio pues que hasta hoy en día pues está funcionando a pleno rendimiento.
Clar, i en el cas d'en Pere, la vostra història, Pere, és molt diferent. Tu ets tercera generació d'un negoci que se remunta a 1938. I clar, què significa per vosaltres continuar i ara també traspassar un projecte familiar en tant de pes?
Bé, són coses que passen. Arriba un moment que per qüestió personal decideixes donar un pas en el costat i que uns altres continuen, perquè és un negoci que funciona, a part que és un negoci que és únic, és totalment únic. Darrerament seria que queda a Palma, en la qual moltes coses que nosaltres esperem només els venem nosaltres. I gent n'hi ha, sempre, sí, tenim un turno, perquè la gent no se baralla fent cua i funciona, i més que res això, que han donat una passa en el costat perquè uns altres ho agafin amb més amb més ganes i amb més força i que continuï, perquè pot continuar perfectament, no hi ha cap problema ni amb.
No, i tant de bo, no? Se trobi qualcú que tingui ganes de continuar amb aquest negoci. Però és veritat que tant en Sergio com tu, Pere, tots dos, heu estat molt d'anys darrere del taurell, no?, per dir-ho d'alguna manera. Més enllà de vendre productes i de que vagi bé o malament sa cosa, quin tipus de relació s'ha creat també amb els clients al llarg del temps, al llarg dels anys? Si vols, sembla primer un i després l'altre. Pere, primer tu i després en Sergio. Sí, sí.
Bé, no, sí, que això depèn, sí, que realment en 88 anys, doncs clar, hi ha gent que ha vengut quan eren nines i ara venen amb 7-6 vernetes, en la qual, sí, s'ha establert una relació propera, i vas, primer te presenten a sa filla, després te presenten a sa neta, després, per desgràcia, et demanes a sa filla per sa mare i diu que ja no és, i així anem fent. Llei de vida.
Una mica com una família, no? Una mica una relació així molt propera, que supos que tu, Sergio, també has anat establint amb els teus clients, no?
Efectivamente, es así como dice el compañero. Claro, has visto a las niñas chiquititas, las has visto ser adolescentes, las has visto casarse, ahora crear una familia. La familia sigue asistiendo y luego, pues claro, se llega a coger aprecio y cariño. Y de hecho, estos días yo me estoy dando cuenta que los clientes se han enterado y pasan simplemente pues para saludarme, desearme buena jubilación. O sea, que estoy orgulloso de lo que hemos conseguido.
I com se conviu un poc? Perquè, clar, és evident que mireu cap enrere i ho has dit, no? Estic orgullós de tot el que s'ha aconseguit, de totes les passes, de totes les persones que han dipositat el seu esforç, en aquest cas, generacions, família, però m'imagino que és inevitable també aquest dia sentir certa nostàlgia, no?
Nostàlgia,
abans que explicaven, sí, clar, quan els clients venen, no?, i vos diuen, ai, quina pena, ara on trobaré aquest material en concret, aquesta peceta, aquesta sabata, aquest botó. Home, lluitar contra la nostàlgia a vegades és difícil, no, Pere?
Sí, no, però almenys que és això, clar, ve gent, quina pena que tancar, vull dir, no tancar, m'ho traspassam. Bé, però haurà de que farà qualcú. Hi ha persones, hi ha més d'una i de dues persones que estan interessades en continuar. I clar, però la gent sempre se posa lo pitjor. Però si no ho agafa ningú, i jo els dic, i si ho agafen, pues continuarà en gent amb nova força, i qui sap, potser mos donaran pingvoltes a un altre, i el canvi serà fantàstic.
Ja, però és humà, sentir-se.
No, en lloc de, de veure el tesor mig buit, per veure-lo mig ple.
És aquesta l'actitud, sens dubte. I Sergio, com se conviu, mateixa pregunta que en Pere, amb la nostàlgia, perquè inevitablement, home, un té el seu cor i no és un moment fàcil.
No, pero mira, yo lo que te quería decir es de que a raíz de que ha salido el anuncio de la jubilación por prensa, yo estoy en contacto con un matrimonio, que de hecho esta tarde nos tenemos que reunir, y lo más seguro que este matrimonio siga con el negocio. Entonces, eso a mí me llena de orgullo, saber de que mi negocio, después de 36 años, va a poder seguir funcionando y el barrio va a poder seguir teniendo un zapatero.
Claro que sí.
Porque la pregunta del millón es lo que decía el compañero antes, lo que te dicen los clientes. Bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir?
Ya.
Pues ojalá estos chicos estén interesados y siga funcionando el negocio.
Exactament, i tant de bo així sigui. De totes maneres, a tots dos vos han de donar l'enhorabona per aquesta bona feina al llarg dels anys, per ser negocis emblemàtics que han transformat els barris i per formar part, no?, de la identitat de ciutat. Moltíssima sort en el futur, Pere, Sergio, a tots dos, de tot cor. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Igualment. I qui no ha passat per aquest comerç en concret, veritat? Qui no ha...
Jo, en el cas d'en Sergio, sí, perquè són veïnats de prop, no?, de zona.
I en el cas de la veneciana, recordes la meva predina, fins i tot, no?
També has anat amb la teva predina a la veneciana.
Exactament, qui no ha anat amb la seva predina, veritat. O sigui, que és tot un record. Una part de la teva infantesa, de la teva joventut, també se'n va, no?, quan tanquen aquests establiments. Però, en tot cas, tenim altres propostes que compartíem amb vosaltres. Ara pensareu que aquesta és ciència-ficció, però no, eh? És real com la vida mateixa. Atenció a la següent notícia. Pel preu d'un sopar o d'unes sabatilles, algú podria emportar-se a casa un Picasso original valorat en més d'un milió d'euros. Brand old painter died last night. His paintings on the wall.
Before he went. Idò, no, no és una broma, no és una estafa, és una iniciativa real, ben real, que torna a posar l'art a l'abast de qualsevol persona i tindrà lloc avui. La campanya té el nom de Un Picasso per 100 euros i ha tornat en aquest 2026 amb una nova edició que ja està donant la volta al món, podríem dir. I sí, participar és tan senzill com comprar un bitllet, una
papereta, no?
Una participació, una papereta.
L'obra en joc és Tête de Femme, Cap de Dona, una gouache, que és una tècnica de pintura molt similar a l'aquarel·la, sobre paper que Pablo Picasso va pintar el 1941, al bell mig de la Segona Guerra Mundial. Està valorada, com dèiem, en torn del milió d'euros, encara que experts asseguren que el seu preu real podria ser fins i tot més alt. Vos ho imagineu, poder tenir aquest Tête de Femme a ca vostra?
Com imaginar, sí, eh? Que, per cert, és curiós, he fet una cerca i ja no hi ha disponibilitat per les persones espanyoles, perquè sí que un temps se podien ficar a la web i podies comprar la participació d'altres països, però a partir d'ara ja no pots comprar participacions si ets resident a Espanya.
Tocons. El funcionament és bastant simple, Marta. Cada bitllet costa 100 euros, hi ha un màxim de 120.000 participacions i el sorteig se celebra avui, que és 14 d'abril, a París, a les 8 de l'hora baixa, és a dir, amb una inversió relativament petita, que són 100 euros, qualsevol persona pot optar a una obra que normalment només estaria a l'abast de grans col·leccionistes i que realment podria solucionar-te la vida,
sí. Xisco,
no?
Però la clau que converteix aquesta història en qualque cosa més que una curiositat és que el 100% de la recaptació dels doblers es destinarà a la recerca de l'Alzheimer, una malaltia que, recordem, afecta més de 35 milions de persones arreu del món. No sé si vos animareu a participar. No, crec que ja feim tard.
Ja t'he dit que ho he...
Ja ho he intentat.
Sí, he mirat, no?, a través de la pàgina web si se podria fer aquesta participació, per curiositat, no? I deia que només era per persones residents, m'imagino que a París, però que abans sí que estava obert a altres nacionalitats del món. En aquest cas, des d'Espanya no se pot participar. Però segur, eh? Segur.
Supos que pot ser... Clar, perquè ara ja només pot comprar aquest bitllet qualcú que visqui a París. Tu t'has pogut planejar anant a aquest sorteig. Però ara, hora per hora...
Tu
partiries ara a l'aeroport per anar a Charles de Gaulle i poder arribar en aquesta subhasta?
No, però ja m'ho estaria en l'excusa de per poder anar a fer un croissant, ben que dic que no me faria falta el Picasso.
És a dir, tu aniries...
No m'ho fa feliç.
Tu aniries només per una baguette. No,
sí,
necessites
una baguette, un croissant... O
ara,
per anar
que és ideal que un quadre com aquest pugui arribar a que qualsevol... Per una inversió de 100 euros,
si
clar. Si no te toca, també te dic que has perdut 100 euros.
I tant que sí.
Les coses com són per al manco no són perduts del tot, perquè, com dèiem, tot allò que es recapti serà a favor de la investigació contra l'Alzheimer.
No és la primera vegada que ho fan, eh? I de fet s'han fet altres subhastes i han recaptat molts de fons per altres tipus d'entitats solidàries o recaptat també fons per algunes malalties. En tot cas, sí que és vera, no?, que dins la part, no?, humanitària que té tot això, l'emoció de la persona a qui li diguin avui a partir de les 8 t'ha tocat a tu. T'ha tocat a tu i de sobte tens aquest...
També t'he dit, com on el col·locaríem?
No, l'has d'enroscar tot d'una. O sigui, l'has de sortida. Vendre. Sí, o tu vols un Picasso Cate, hauries de tenir servei de seguretat, contractar una alarma, una... Home, primer perquè tothom... Nosaltres que no mos sabem guardar secrets, ja tothom sabria que Joan Amaroto...
120 milions d'euros se recaptaran amb aquesta iniciativa, si se fan en totes,
sí, sí, eh? Sí, és que és una barbaritat. O sigui que...
I doncs jo crec que veig malament, ah, no, 120.000...
Si són 120.000 paperetes de 100 euros... Exacte. Jo no m'he sumat a zeros, estimada.
Sí, sí,
jo és que
sí,
no sé
sí.
fer comptes en directe, però aquesta m'he animat perquè era fàcil. 120 milions de recaptació total, si se venen totes...
Encara ens sortirà més car, o sigui... s'haurà venut per més doblers del que per ventura s'hagués venut. Que dic, a perdre no hi perdran.
Tot i que no és una subhasta oficial, però ja n'hi ha. Tot
mira,
que
és
recapti...
un Picasso, un número, Picasso, un Picasso 100 en números, euros.com, i ja te posa, ha llegado demasiado tarde, todas nuestras entradas están vendidas. Ja te posa això.
Sí que hi ha ganes de Picasso.
A pàgina
no web. Que, estimada, no és que no puguis comprar des d'Espanya, és que no pots comprar des del lloc, perquè ja s'ha tot
ja
venut.
No, ha.
No. La Dirección General de Ordenación del Juego nos ha solicitado que dejemos de vender boletos en España. Los visitantes ubicados en España no pueden comprar boletos. Los boletos ya adquiridos no se ven afectados. Això és el que posa. O sigui, que un temps sí que podies comprar, però a partir d'ara ja fas tard.
Perquè sempre arribem tard a tot.
Però pots seguir el sorteig en directe, si vols.
És a dir, poden veure l'alegria d'una altra persona quan s'ha dut Picasso. Clar, una meravella.
En tot cas, sí. Avui a alguna persona se li canviarà la vida, però també a l'entitat de la recerca per al fons d'investigació per l'Alzheimer, que com sabem és una malaltia...
I que si tot a casa tu no te'l quedaries a casa teva.
No, no, jo el colaria tot d'una. Jo no tinc
que...
aquesta dosi de fetichisme, però, i mira que m'agrada,
sí, sí.
Però no crec que pugui guardar un Picasso a casa meva, ni molt manco. O tu sí el tindries, Joan Amaroto.
No, i a més, jo he de dir una cosa...
Que
no entraré en detalls, però jo després de la meva investigació per marotades i marotisme sobre en Picasso i sobre separar obra d'artista, estic un poc sugestionada, però no vull entrar en aquest debat ara, perquè no vull parar en dubtes.
Per això el podries tenir i tot d'una vendre-lo.
Vendre-lo, sí. O llogar-lo a qualque museu, no? I que cada mes me passessin uns euros, no ho sé. Faria qualque cosa.
M'agrada. Joan Amaroto, la llogadora de quadres.
La llogadora de quadres. No està malament.
Ja n'hi ha.
Mira, per ventura, mira, així com han fet paperetes de 100 euros, jo posaria, però, 1.000 euros. 1.000 euros és més. O és molt poc. Ten poc.
Per un museu d'aquestes dimensions? Molt poc.
Sí.
Jo crec que podries
100.000 euros per dia. 100.000 euros. Per més.
Home, podem anar a publicitat. És que ja...
Publicitat.
Ja
mentre
que
continuem somiant...
Ja que trabuc en directe i jo troca. Passeu bé. Podem evitar aquesta humiliació davant Tom Balear.
Gràcies, Xisconarà.
A partir de
perquè t'estima, perquè si jo te deixava, perquè ara això és o televisiu, ella fent comptes, i en el final sortirà com a molt més que llogar quadre que comprar-lo.
M'ha passat tota la vida, sempre he fet el compte de la lletera. No m'ha sortit mai bé. Així és que...
Podeu seguir el sorteig en directe, en tot cas, a partir de les 6, i veurem com se li queda sa cara, no?, a la persona que guanyarà avui un Picasso, després d'haver invertit només 100 euros. Uns consells i tot d'una continuem aquí amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granelados con 89 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 47 minuts. Nosaltres continuem aquí al dia amb algunes xifres que probablement, si les compartim amb vosaltres, és vera, no descobrirem la pólvora. Me refereixo a que l'habitatge ocupa el tercer lloc entre les preocupacions dels espanyols, amb un de 7,1% per darrere de problemes econòmics, un 26%, molt lligats, per cert, també a l'habitatge, i els sanitaris, que en aquest cas són un 23,1%. En el cas de Balears, probablement el problema preocupa encara més la població, no deixa de créixer, també la demanda per accedir a una casa cada vegada és més alta. És una de les preocupacions que vull posar sobre la taula, Xisco.
Així és, podríem dir, Marta, que hi ha una Espanya que queda buida i una altra que s'omple a les totes, que seria la nostra. Atenció a les xifres. El 2024, un habitatge nou era ja el doble de ca que en 2015. En canvi, els sous tan sols han experimentat una lleu pujada.
Sí, des de l'any 2015 el preu de l'habitatge en general aquí a les Balears ha anat augmentant un 74%, poca broma. En la resta d'Espanya aquesta pujada ha aconseguit pujar fins a un 59,7%, una mica manco, però bé, d'aquesta preocupació, d'aquest mal de cap que tenim tots, en parlàvem avui amb en Pedro García del Barco, que ja mos acompanya un dimarts més aquí en els nostres estudis. Pedro, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, gràcies.
Bé, l'habitatge no deixa de pujar, és una de les preocupacions que tenim i que mos preocupa, i a més alguns experts asseguren que no ha tocat sostre encara, i això encara no sé si mos hauria de preocupar més, no?
Sí, nos debe seguir ocupando, además de preocupando. Es decir, al ritmo que llevamos de construcción de obra nueva, obviamente no van a cambiar los datos en lo que tiene que ver con el liderazgo de las transacciones de compraventa, que recaen en el 85% en viviendas de segunda mano. Hasta que no se incorporen vivienda de obra nueva, y siempre ponemos la coletilla, para uso social, es decir, para los nuestros, obviamente esto no va a revertir. Llevamos ya mucho tiempo diciéndolo. Estamos hablando justamente de ese dato que aportabas, 74% de crecimiento del precio de compras-ventas en las Islas Baleares, significativo, y paralelamente hablando, el 6,5% es lo que han subido los sueldos en ese mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos un decalaje, un desajuste muy, muy importante que hace que los nuestros, los de aquí, les sea prácticamente imposible comprar por ellos mismos, a no ser que sea con ayudas de la familia.
I en aquest sentit, el creixement del preu de l'habitatge, Pedro, entre març de 2023 i el mateix mes d'enguany en Drats, per exemple, ha estat d'un 69%, més del doble que el creixement ciutat durant aquest mateix període, que ha estat d'un 30%. Com valores aquestes xifres? I per què hi ha racons de Mallorca, suposo que perquè estan prop de la costa, perquè siguin d'on volen habitatges que tinguin la platja a prop, però més enllà d'això, hi ha qualque cosa que expliqui aquest increment d'un lloc sí i d'altres no?
Sí, y es sencillo de explicar, voy a intentarlo. Es decir, tenemos unas islas en las cuales tenemos zonas y subzonas dentro de cada isla. Hablamos de, en este caso, de Mallorca, tenemos, por ejemplo, Calvià, que siempre ha sido un término en el cual el valor en un metro cuadrado ha sido muy caro, y luego tenemos otras zonas de Palma en los cuales, en lo cual, pues el valor en un metro cuadrado es inferior. Ponemos, por ejemplo, barriadas típicas, que antes estábamos hablando de 1.300, 1.400 euros metro cuadrado, y cuando digo antes me refiero 3, 4 años atrás, y ahora encontramos vivienda en 2.600, 2.700, 2.800 euros el metro cuadrado. Y todavía en este mercado tan convulso se entiende que son zonas baratas o económicas. Otro contrapunto, teníamos como zona también barata, económica, para poder comprar Inca. Inca ya se ha encarecido muchísimo, se ha duplicado el valor euro metro cuadrado para poder acceder a ese
ara
mercado.
Ara ja no funciona lo de ciutat dormitori, sí. Lo d'anar a viure als pobles com a alternativa per aconseguir preus més baixos que ciutat. Això ja ha desaparegut, idò.
Esto ahora mismo ya, antes teníamos, y haces muy bien en este apunte, Marta, antes teníamos esa limitación de la insularidad, pero estamos viendo ya que esto ya pasa a mejor vida, porque ahora ya da igual. Hay que conseguir, por cualquier forma de manera, una propiedad. Hay una fiebre, no consumista del oro, sino que el oro ahora se llama vivienda, y vamos a buscar de donde sea. Apuntaba este dato como Inca. Apuntábamos también otro que es Manacor. Era un municipio, mira, en el cual el precio valor euro metro cuadrado era económico. Se ha duplicado también su precio. Ojo, tanto en alquiler como en compra-venta. Ahora mismo, para encontrar una vivienda de alquiler en Manacor, que hace un año y poco estaba en 600 euros, ahora nos encontramos en 1.200 euros, es decir, ha duplicado. Y sobre esto tenemos que seguir incidiendo. ¿Dónde hay más distancia? Obviamente, como bien ha dicho Chisco, en las zonas cercanas a costa. Primera, segunda, tercera línea de mar. Obviamente estamos hablando de otro mercado que justamente no es para los nuestros, de aquí. Estos son los ejemplos que podemos poner en este mercado que tenemos actualmente.
Clar, Pedro, ja no podem parlar d'aquestes poblacions dormitori que d'Anna Marta, perquè precisament ja hi ha tanta demanda que se va estenent tot com una taca d'oli, però crec que també un altre factor que pot haver influenciat en aquesta tesitura és la Covid. En aquell moment, molta de gent partia de ciutat per poder anar a un poble, fins i tot a fora vila, per poder estar una mica a lloure, per dir-ho d'alguna manera, no? Supos que també és un altre condicionant, no?, el fet que la Covid molt va remoure tots, això, que es preu també hagi pujat en els municipis. O no sé si hi estàs d'acord, però Ventura no hi estàs d'acord.
El Covid lo que activó fue el tema de los espacios en exteriores. Uh-huh. Había una fiebre, el post-Covid, en el cual había una altísima demanda de encontrar o una finquita rústica o una casa de pueblo con corral, como se llama aquí, o adosados, pareados, o viviendas unifamiliares. Bueno, eso creíamos que era una fiebre, fruto de estar 3 meses en casa, en pisos encerrados, pero que se ha mantenido en el paso del tiempo. De hecho, hay unos datos que son muy significativos. Hay un crecimiento muy importante en la construcción de vivienda unifamiliar aislada. Pero son para otro perfil tipo de cliente, pero está ahí ese dato. Se ha crecido en ese dato. Y obviamente también se está creciendo mucho en el dato que estábamos dando ahora, en que ya las distancias a pueblos, o sea, fuera vila, ya no es una limitación para ir a comprar. Hay muchísima demanda. Y si no reúne todas las características que nosotros pedimos, como puede ser un corral o una zona exterior, aún así nos sigue siendo atractivo salir del centro de Palma, porque es muy complicado encontrar pisos en Palma por debajo de 350.000 euros, ojo, que sean dignos para entrar directamente a vivir, que esa es otra situación.
I està havent un èxode de persones que van a la península. Abans anaven a alguns llocs, per exemple, a Astúries, després a Astúries se van encarir moltíssim, s'estan cercant un poc les zones, i supos que no és cap novetat, si te dic que això està, sí, està passant. Molta gent ja decideix literalment partir.
Correcto. Mira, nosotros hacemos un trabajo que se llama Personal Shopper. Trabajamos con clientes compradores en ese proceso y trabajamos con toda España, porque trabajamos en red. Y ahora justamente, antes de fiestas, hemos ubicado a 2 familias mallorquinas que han vendido su propiedad aquí, una en aceptación de herencia y otra, obviamente, que querían irse de aquí porque la vida en la ciudad es muy cara, es un poco inasumible todo ello para las familias, y se marcharon. Mira, pues uno en León, voy a decir el precio, 23.000 euros en León, wow, un piso para entrar a vivir, es decir, al lado de León, a 12 kilómetros de la capital.
Aquí no te puedes comprar un parking.
Con todos los servicios, no, inimaginable comprar un parque aquí por 23.000 euros, ¿vale? Y la otra se nos ha ido a Asturias. ¿Qué estamos haciendo? Que obviamente ahora tenemos las quejas de nuestros vecinos de algunos pueblos de Asturias, que era la España vaciada, de que se nos están quejando unos, de que está viniendo muchísima población de fuera, y otros muy contentos porque están doblando directamente el precio de la vivienda. Lo que antes se vendía por 50.000, ahora directamente se está vendiendo por 50.000. Y así puedo poner 75.000, 150.000. Es decir, tenemos esa contrapartida. Pero obviamente, con lo que sacamos de rendimiento de aquí, de una compraventa, con 50, 55 años, les da para vivir el resto de sus vidas hasta su jubilación, sin tener que hacer ningún tipo de coste de inversión.
Vos deixes boca badats ara mateix.
Sí, pues esto es real, esto es de hace 10 días. Son dos claros ejemplos de la situación que tenemos en nuestras islas. Y por defecto que tenemos la contrapartida, que antes decía Chisco, muchísima gente que está viniendo a la isla y no tenemos cabida. Ahora mismo hay un estudio, porque ahora tenemos los estudios recientes con el cierre del último trimestre de registradores de España del 2025, y lo que nos está diciendo es que ahora mismo necesitaríamos 230.000 viviendas en 12 años. Construcción de 230.000 viviendas, porque hemos crecido demográficamente muchísimo. Somos la cuarta ciudad de España con mayor crecimiento cuando somos una isla. Estamos muy limitados. Y la octava ciudad de España con mayor número de habitantes, que estamos muy limitados.
Per tant, per on passa l'alternativa? És que, clar, demanar-te si tot passa per fer habitatge de protecció oficial, no sé si és l'única solució alternativa possible. Què s'ha de fer?
No bastaria, ara mismo no bastaria, perquè, a part, estamos viendo, se va acabar la legislatura, y seguramente este año 2026, que tenemos previsto 1.300 viviendas nuevas, no sé si lo vamos a conseguir, porque por el medio hay otra nueva guerra. Y esto encarece también lo que tiene que ver con los productos que intervienen en la construcción. Y luego también la falta de mano de obra. Hay mucha obra que se para, sobre todo en Ibiza, lo están sufriendo muchísimo porque se adelantó Ibiza justamente a toda la tendencia y fue de la primera isla hermana que ya promovió vivienda para uso social. Sin embargo, entre los proyectos que se han levantado y los que se han ejecutado, hay una diferencia brutal también, hay un decalaje. Se promovieron 23% y hay un 20% que está parado. Por lo tanto, quiere decirse que tenemos ahí esa problemática. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo hablaba el otro día aquí, tenemos hoteles obsoletos, reconversión a vivienda, y aunque sean apartamentos de 40 metros, pues obviamente si tenemos un hotel obsoleto que no da servicio y tenemos 150 habitaciones y lo podemos reconvertir, pues tendríamos 150 personas que podrían ir, porque hay muchísima demanda cada vez más de viviendas más pequeñas, porque nos estamos volviendo monoparentales, ¿no? Y la construcción, que obviamente, como estamos viendo, no se va a ver todavía el resultado de todo ello, y aún así será totalmente insuficiente. Hace falta muchísimo más. Hace falta que las administraciones se lo tomen realmente en serio, porque es la tercera preocupación. Y yo diría que aquí en la isla
es la primera.
La número, aquí en la isla es la número. Lo sufrimos cada día los que nos dedicamos a esto.
Exactament, no és la tercera a nivell estatal, però si féssim l'enquesta.
Aquí és la primera.
Aquí, a l'arxipèlag, probablement seria la primera preocupació que ara mateix té la gent. Pedro García del Barco, com sempre, és un plaer tenir-te en aquest programa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Arribam a les 11. Recordeu que tot un encetam aquesta tercera ja darrera hora de programa, que és la part de Magazine, i parlarem també de sa mare, com cada vegada, no sé si per el cost de la vida, tal vegada, per els preus, però cada vegada hi ha més gent que desestima aquesta opció. Serà un dels temes que abordarem amb el nostre com ara, Ana Isabel García, i moltes coses més.